la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 191 des dels nostres inicis i setena d'aquesta sisena temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cine i escoltar algunes de les seves bandes sonores. S'anomenava Ivo Livi, però va fer carrera com Yves Montand. Nascut el 13 d'octubre de 1921, tot just fa un segle, l'actor i cantant va ser el millor exemple d'un artista fet a si mateix. Nascut en una família obrera, l'actor va triomfar de França a Hollywood passant per Broadway i pels millors escenaris. Montand i Signoret van ser una de les parelles més cèlebres del cine francès, tot i no coincidir amb molts platós, i ambdós van destacar pel seu compromís i excel·lència artística. Però abans d'endinsar-nos en la vida del genial cantant i cineasta, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic que posem a la vostra disposició per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Yves Montand va néixer un dijous 13 d'octubre de 1921 a la localitat italiana de Monsumano Terme, a la regió de la Toscana. Fill de Giuseppina i Giovanni, el nen va ser batejat amb el nom d'Ivo Livi. Va ser l'últim d'una família de tres fills nascuts l'any 1915 i 1917, Lídia i Julien. Els seus pares treballaven com a camperols i professaven la religió catòlica. Pocs mesos després del seu naixement, la família de Montand va emigrar d'Itàlia a França. Quan van demanar la nacionalitat francesa, el seu pare va argumentar que havien deixat Itàlia per fugir del règim de Mussolini després del seu ascens al poder. La família es va establir a un barri pobre de Marsella. Allà el seu pare va crear una petita fàbrica familiar d'escombres i els seus germans més grans van haver de deixar l'escola per poder ajudar a l'economia familiar. La seva germana Lídia treballant com a perruquera i el seu germà Julien com a cambrer.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
La infància d'Ivo no va ser gens fàcil i des de ben jove ja apuntava maneres. Era un apassionat pel cine, els musicals nord-americans i en particular els números de claqué del seu ídol, Fred Astaire. L'any 1932 el negoci familiar va fer fallida i Ivo, que en aquells moments només tenia 11 anys, obligat per les circumstàncies, va haver de deixar l'escola per posar-se a treballar. Entre els diferents treballs que va tenir, va treballar com a peó d'un magatzem d'olis. Als 14 anys també va acceptar treballar com a aprenent en el saló de perruqueria de dones on treballava la seva germana. Ja en aquells moments, Ivo era un cantant fantàstic. L'any 1938, amb 17 anys, li ofereixen treballar com a conductor en un music hall de Marsella.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête, quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un têtard en blouson. D'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
Poc després, i veient les seves dots artístiques, comença la seva carrera imitant a Charles Trenet, Maurice Chevalier o Fernandel. Va ser precisament en aquesta època quan adquireix el seu nom artístic, Yves Montand, en un clar homenatge a la seva mare, que li cridava des de la finestra «Ivo, monta!» en italià, és a dir, «Ivo, puja!». El seu enorme talent com a intèrpret i el seu encant digne dels més grans seductors van propiciar que tingués un gran èxit entre el públic, sobretot el femení. Va actuar en alguns grans cabarets de Marsella i de la regió abans d'actuar per primera vegada el 21 de juny de 1939 al Teatre Alcázar. L'Alcázar era un teatre mític que il·luminava les nits de Marsella, situat en el cor del barri popular i comercial de Belsans, en el centre de la ciutat. la sala va ser testimoni del pas de grans figures de l'espectacle. El primer tema que va interpretar portava el nom de «De la Plaine du Far West», i aquesta que escoltarem a continuació és la versió que va enregistrar l'any 1982 d'aquest primer tema.
There are no cowboys anymore. I mean, cowboys of my childhood. Anyway, here is my French cowboy song. I introduced it in 1938 in Marseille. And believe it or not, this tune was written by a blind man who, of course, never saw a cowboy in his whole life. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cowboys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo dans les plaines du Far West, quand vient la nuit. Les cowboys près du bivouac sont réunis. Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso. Yaho! Bing-a-bong-a, bing-a-bong-a, rien n'est pas plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau. Yaho! Crânement, ils vont sans trêve ni repos. Qu'ils soient de New York, de Chicago, ce sont tous des âges du rodeo. Dans les peines du Far West, qu'on vient la nuit du beau. Les cabanes près du bivouac sont endormis, bolero. Ils fredonnent le son d'un harmonica, d'une bolero. Une vieille chanson de l'arbre Texas, bolero. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, bolero, bolero. Oh, my darling Clementine, so you're lost and gone forever, dreadful sorry, Clementine.
Yeah. 1938. Yes, sir.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Yves Montand també va actuar a l'Odeon, un altre dels temples institucionals del Music Hall de Marsella, amb un èxit rotund. L'1 de setembre d'aquell mateix any, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, tot canvia. Yves es veu obligat a treballar com a camàlic a les drassanes de Provença, carregant vaixells, des d'on va fugir a París la primavera de l'any 1943 per tal de no ser enviat a Alemanya en el servei de treball obligatori. El STO va ser un servei de reclutament obligatori implantat durant l'ocupació alemanya de França per traslladar, contra la seva voluntat, a milers de treballadors a Alemanya amb la finalitat de suplir les carències de mà d'obra en el seu territori. I establert a París, va actuar al teatre ABC el mes de febrer de l'any 1944, amb el mateix èxit que Marsella. Després, al teatre Bobineau, a l'antic saló de cabaret Folie Belleville i al famós Moulin Rouge, on va actuar com a teloner d'Edith Piaf.
Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dénu d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Dans mes bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Entrer dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
L'amor entre els dos artistes va ser un amor a primera vista. Edith Piaf, ja famosa i adorada pel públic, comença a introduir el seu nou amant en el seu cercle artístic. Ella li va presentar personatges importants del moment del món de l'espectacle, com el compositor Joseph Cosma, el músic Enric Rolla o el director d'orquestra Bob Castellà. Un any més tard, Montand, ja reconegut artista, actuava com l'estrella de l'espectacle al Teatre L'Étoile de París. Amb el suport de la seva mentora i amant, Edith Piaf, Ives inicia la seva carrera com a actor al costat de Piaf a la pel·lícula Étoile sans lumière i, posteriorment, a Les portes de la nit de Marcel Carné. La pel·lícula no va tenir un gran èxit a la seva estrena i va tenir una mala acollida per part de la crítica. Quan s'estava gestant la pel·lícula, s'havia pensat que els protagonistes fossin Jean Gabin i Marlène Dietrich, però l'actriu i cantant va refusar el projecte i Carné va escollir Yves Montand, un jove cantant en ple triomf al Teatre L'Étoile i recomanat per Edith Piaf. Acompanyaria l'artista l'actriu francesa Nathalie Nattier.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
L'any 1948, un amic el portaria a Sant Pol de Vans, considerat un dels pobles més bonics de França, a la Costa Blava, on es va convertir en un habitual, sobretot a l'època estiuenca. Es passava temporades a l'hotel de la Colombe d'Or, i allà va ser on va conèixer a Jacques Prévert i Simone Signoret. I la història es va tornar a repetir. Signoret, que estava casada amb el director francès Yves Allégret i amb la que tenia una filla, Catherine, es va separar del seu marit poc temps després i va marxar a viure amb Montand a París. El 22 de desembre de 1951, Montand i Signoret es casen i es converteixen en una de les parelles més populars del món de l'entreteniment francès. Uns mesos després, el cantant i actor va rebre l'oferiment del director de cine, Henri Georges de Clouzot, de protagonitzar la pel·lícula El salario del miedo, al costat de Charles Vanel, Vera Clouzot, Folcor Lully i Peter Benaig, en els principals papers. La producció està considerada una obra de culte dins del seu gènere. La pel·lícula va guanyar el Gran Premi del Festival de Cine de Cannes de l'any 1953.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui s'ouvrit, tout ça parce que qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris, v'là l'ennui. riait à la lueur des lampions. On danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
La parella va comprar una propietat a Autoyantuye, a la regió de l'Alta Normandia, que es va convertir en un punt de trobada artística i intel·lectual on s'aplegaven Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Rijani, Pierre Bazer, Luis Buñuel i Jorge Semprún, entre altres, tots ells companys del Partit Comunista Francès, on l'actor va militar fins a finals dels anys 50. Pel que té a veure amb el món del teatre, Les Brujas de Salem o El Crisol és una obra escrita per Arthur Miller l'any 1952 i estrenada un any després. Està basada en els fets que van rodejar els judicis de les Bruixes de Salem l'any 1692. L'obra va estrenar-se el 22 de gener de 1953 a Broadway i va ser guanyadora d'un premi Tony. L'any 1955 es va estrenar a París per Raymond Rouleau amb Simon Signoret i Yves Montand al Teatre Sara Bernard. L'any 1957 va ser portada al cine sota la direcció de Raymond Rouleau, a Montand i Signoret, acompanyats de la també actriu Mylène de Montjou.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
L'any 1959, Montand va assolir l'estatus d'estrella internacional amb una gira pels Estats Units. Allà va ser on va conèixer a Arthur Miller i a la seva esposa, Marilyn Monroe. La gira va continuar per Canadà i Japó. A la Meca del cine va rodar les ordres de George Cukor, El multimillonario, acompanyat de Marilyn Monroe. El rodatge de la pel·lícula es va demorar perquè, a petició de l'actriu, el guió havia de ser reescrit per Arthur Miller. Els canvis que va realitzar el dramaturg van provocar que Gregory Peck rebutgés el paper, així com Cary Grant, Charles Heston, Yul Brynner i Rock Hudson, que també el van rebutjar. Va ser aleshores quan l'estudi li va oferir el paper a Yves Montand. Quan Signoret va tornar a França per rodar una pel·lícula, Monroe i Montand van mantenir una breu però apassionada relació. I per molt que ella li va demanar que abandonés a Signoret, quan el rodatge va finalitzar, ell va tornar a París amb la seva esposa. La relació entre Monroe i Montand va destrossar l'autoestima de Signoret i el seu matrimoni, abocant-la al consum d'alcohol.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
L'any 1961, Montand va tornar als Estats Units per actuar al Golden Theatre de Broadway. La gira va continuar per Japó i Anglaterra com a un dels artistes del Music Hall d'èxit mundial més coneguts del planeta. A partir de 1964, amb 43 anys, va prendre la decisió de continuar la seva carrera professional en el món del cinema, apareixent ocasionalment dalt d'un escenari i treballant a les ordres dels més grans directors de cine francès de l'època. L'any 1966 s'estrenava Art de París, producció dirigida per René Clément, amb guió adaptat per Francis Ford Coppola i Gore Vidal. La pel·lícula, que va comptar amb un extens repartiment d'estrelles de varis països, està basada en la novel·la homònima de Larry Collins i Dominique Lapierre, que narra l'alliberació de les tropes nazis durant la Segona Guerra Mundial. Encapçalava el repartiment Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer i Leslie Caron. Thank you.
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
El mateix any, Montand es posa sota les ordres de Costa Gavras i protagonitza al costat de Jean-Louis Trintignant, Irene Papas i Jacques Perrin, Zeta. La pel·lícula va ser candidata a diversos premis internacionals, guanyant el premi del jurat al millor director i el de millor actor per Jean-Louis Trintignant al Festival de Cannes de l'any 1969. El BAFTA a la millor música per Mikis Theodorakis, el Globus d'Or a millor pel·lícula de parla no anglesa i els dos Oscars a millor muntatge i pel·lícula estrangera, entre d'altres.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
Montand va ser nominat com a millor actor als Premis César en dues ocasions, l'any 1980 per I, como Ícaro, i quatre anys més tard per Garçon. però no va aconseguir endur-se l'estatueta en cap de les dues ocasions. El mes de setembre de 1985, Yves va quedar profundament commogut amb la mort de Simone Signoret, de 64 anys, víctima d'un càncer. Yves Montand no estava al costat de l'actriu en els seus darrers moments, ja que estava al sud de França rodant El manantial de les colines. Simone Signoret representava pels francesos el símbol de la generositat del seu país. El cine l'havia fet famosa, però va ser la seva actitud personal de lluita permanent en defensa dels drets humans la que la va convertir en un autèntic personatge popular. Després de que la seva gran influència a la taquilla internacional hagués caigut considerablement, l'actor de 65 anys va fer una de les seves actuacions més memorable, amb El manantial de les colines, protagonitzada per Gérard Depardieu, i la seva continuació, La venganza de Manon, que va protagonitzar al costat d'Emmanuel Béat. Aquestes pel·lícules van convertir-se en un èxit mundial de crítica i van incrementar la seva fama als Estats Units.
C'est si bon,
oh, c'est si bon
de partir n'importe où,
oh, c'est si bon
bras dessus, bras dessous,
oh, c'est si bon
en chantant des chansons.
Si bon, si bon.
C'est si bon,
oh, c'est si bon
de se dire des mots doux,
oh, c'est si bon
des petits rien du tout, mais qui en disent long,
si bon, si bon,
en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux,
ah, c'est si bon,
qui me donne le frisson.
Si bon, si bon, si bon,
c'est si bon, cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon.
Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon,
oh, c'est si bon,
quand je la tiens dans mes bras,
c'est si bon
de me dire que tout ça,
oh,
c'est
si
à
bon
moi pour de bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon,
si bon, si bon,
c'est parce que c'est si bon,
si bon,
si bon, oh,
c'est bon,
oh, si bon.
L'únic fill de Montand, Valentin, va ser concebut amb la seva assistent, Carole Emmanuel, i va néixer l'any 1988, 3 anys després de la mort de la seva esposa. En els seus darrers anys, va viure a la seva residència de Saint-Paul-de-Vence, a la Provença francesa, fins a la seva mort. El 9 de novembre de 1991 va morir a Senlis, al nord de París, víctima d'un infart durant el rodatge de la pel·lícula IP5, La isla de los paquidermos. L'actor, que acabava de complir els 70 anys, havia declarat que es trobava en perfecta forma i havia anunciat la seva reaparició com a cantant la següent primavera. Fins al final dels seus dies, Montand havia estat un apassionat de la política, defensor de causes com les del Boat People, admirador de l'estat d'Israel, partidari de la intervenció occidental contra Iraq i fins i tot s'havia plantejat presentar-se com a candidat a la presidència de la República. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.